Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Avui comencem amb un proverbi indi. Diu: quan parlis, procura que les teves paraules siguin millors que el silenci. Doncs és una gran veritat. Avui mirarem de fer tot el contrari. En el meu cas no ho sé, però segur que en el cas dels convidats, que sempre que parlaran milloraran el silenci. Perquè parlarem avui, i tenim quatre motius molt potents perquè les paraules guanyin el silenci. Ahir vam parlar amb el gran Gypsy Chef i avui tenim un altre gran menú.
Vas pellant botats, gires es volant en el ritme de sa música.
Motiu número 1. Entrevistarem la doctora Elvira Bisba. La situació actual i futura dels metges és un tema de gran actualitat. Volem conèixer els seus problemes i quines solucions demanen, també. Són uns professionals fonamentals i és important que els escoltem. Motiu número 2. Amb Jordi Urbea parlarem de la intel·ligència artificial en un sector clau, la publicitat. Motiu número 3. Amb Lluís Juncà coneixerem totes les novetats de l'edició d'aquest any del Mobile World Congress. Torna la mobilitat al mobile i torna d'aquí pocs dies a Barcelona una de les grans cites mundials de la tecnologia. Motiu número 4. Sabeu què és la plastrònic i les tecnologies òmiques? No us perdeu la part final del programa amb Xavier Torra, perquè tindrem resposta a aquestes i moltes altres preguntes sobre tecnologia i innovació. Tot plegat, com sempre, i sumem a tot això a la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta hashtag RevolucióCatRàdio, a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos. Aquests dies el sistema sanitari viu moments convulsos. Aquesta setmana es va desconvocar la vaga prevista, però la situació continua sent complexa. Metges i personal sanitari protesten pel que consideren una situació professional injusta i que diuen que està conduint el sistema sanitari al col·lapse. Sous baixos, jornades maratonianes, gran quantitat de pacients per metge, tasques burocràtiques que impedeixen l'atenció mèdica, manca de personal sanitari, les queixes són moltes i estan molt fonamentades. Avui volem saber com estan vivint els metges aquesta situació, què demanen i, sobretot, com veuen el futur. I ens interessa perquè, i suposo que hi estareu d'acord els oients, els primers interessants que el sistema sanitari públic funcioni som, evidentment, tots nosaltres. A nosaltres avui la doctora Elvira Bisba, vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona. Què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estàs?
Benvinguda al Revolució. Protagonistes aquesta setmana, però fa molt temps que realment sou o hauríeu de ser més protagonistes del que sou, no? El col·lectiu de metges i de sanitaris en general.
En general, és un col·lectiu que molt poques vegades fa vagues, però clar, sí que se'ns ha anat sentint pels mitjans de que anem advertint de que la situació s'està tornant insostenible i que el sistema sanitari està en risc. Jo penso que això és... crec que en general tothom sap que aquesta situació estava malament, i no des de la pandèmia, prèvia a la pandèmia. La pandèmia possiblement el que ha fet ha sigut fer saltar, diguem, totes les costures,
clar,
no?
Clar. A més, encara esteu arrossegant dèficit temporal respecte de la pandèmia, perquè, tret algunes coses molt puntuals, pràcticament es va aturar tot, no?
Exacte. Si això hagués sigut una sola onada, probablement hagués sigut fàcil acabar de restablir en 3 anys hagués estat normalitzada la situació. Però com es van anar produint onades en el que es col·lapsava de sobte totes les, diguem, totes les plantes d'hospitalització... La primera onada va ser inclús els quiròfans, no? Però vam deixar de fer tota l'activitat perquè s'havien de convertir en unitats de crítics. Mm-hmm. Però les següents onades el que feien era omplir tot l'hospital i, per tant, no poder fer tota aquella activitat que és programada. Tant les de consultes com proves complementàries, com moltes vegades, com totes les cirurgies. I llavors, quan acabava l'onada, havíem de posar-nos a fer aquesta activitat extraordinària perquè la gent necessitava aquella intervenció, que s'han allargat moltíssim totes les llistes d'espera de procediments que són importants de fer-se amb un plaç màxim, perquè si no apareixen les complicacions, no?
Dèiem que la vaga estava prevista per aquesta setmana passada, ha estat desconvocada. Es va arribar a un acord una mica que tampoc és definitiu ni molt menys, no? Una taula d'interlocució i un paquet de mesures urgents que tampoc s'han acabat de concretar gaire, no? Per tant, encara hi ha moltíssima feina aquí
molta
per
feina.
Fer, eh?
A veure, sempre un acord és bo. Avui, a més, coincideixen amb dos acords, no?, que també tenim pressupostos, el qual això incideix molt directament amb el que tinguem diners disponibles per fer algunes de les coses que cal fer, no? Però ara queda el post, diguem, vaga, que és quasi tan important com el previ, no? Que el previ és una miqueta el crit, el cop de puny a la taula de dir... Hem de posar solució a aquest sistema, no? Però era una mica difícil que es poguessin aclarir molts dels punts, perquè són punts que s'han de treballar molt. Les solucions no són senzilles. No és tan fàcil de dir, doncs mira, augmentarem 10.000 euros als metges i estaran contents. No, és que la demanda no és estrictament econòmica. Hi ha moltes altres coses, sobretot molta sobrecàrrega professional, que és molt difícil de que la gent entengui que estem molt cansats, molt al límit. Hi ha una dada que potser no sabeu, que al col·legi normalment atenem doncs, el patiment emocional dels metges, tenim la clínica Galatea, i jo pensava, quan hem estat mirant els números, clar, la pandèmia, evidentment, hi havia un augment de demanda, no? Molts metges patien per la situació que havíem viscut, però aquest any ha augmentat un 30% la demanda. Imagina't quanta gent té patiment emocional dintre del col·lectiu mèdic. És brutal, no? Perquè això fa que no treballis en condicions, és que la gent necessita sentir bones notícies, sentir que algú vol posar fil a l'agulla, no?
Trobeu que la societat entén les vostres reivindicacions o se les pren d'una manera equivocada? Perquè, per exemple, sobre el paper, sense fer cap comparació amb cap país de la Unió Europea, teniu un sou una mica més alt que la mitjana, bastant més alt que la mitjana de sous d'aquest país, no? Sobre el paper, les hores que feu, 37, 40... Són, dius, bueno, com la majoria de gent, però després hi ha el que no passa, el que no es veu, el que no està al paper, no?
Exacte.
Ara m'estaves dient, de fet, t'estava fent aquest comentari abans de començar l'entrevista i em deies, no, si estem treballant 50-60 hores a la setmana.
Exacte. La majoria, no puc generalitzar per totes les especialitats, però moltes de les especialitats quirúrgiques, anestèsia, inclús gent de primària, gent que fa... Per exemple, els cardiòlegs, que tenen la part d'exploracions complementàries, o els digestòlegs, amb les colonoscòpies o totes aquestes proves complementàries, s'han de fer moltes hores extraordinàries perquè s'han deixat de fer. I, per tant, després de tota la nostra activitat laboral normal de 40 hores, les guàrdies, que ningú les compta dintre d'aquest còmput global, i que la majoria del col·lectiu, fins sota els 50 anys, està obligat, com a mínim, entre 3 i 4, els més joves, 4. Són, vol dir...
4 al mes.
4 al mes. Saps el que són, això?
Però, perdona,
són
per què no es compten?
Són 3 de 15 hores i una de 24 hores de cap de setmana.
Per què no compten aquestes guàrdies en el còmput de les hores que treballen els professionals sanitaris?
Aquesta era una reivindicació que estava de Metges de Catalunya. Però, que es comptés com a còmput. Per què no hi ha metges? O sigui, si comptéssim això i féssim les hores que marca, diguem, el que seria l'estatut amargo que deien, és que... No es podria atendre.
Col·lapsa el sistema.
Col·lapsa. O sigui, impossible. Si ja som pocs i quasi tothom està fent moltes vegades activitat extraordinària, a part de les guàrdies. O sigui, el que jo t'estic dient és que doncs es munta un quiròfano per la tarda o que es munta per la tarda exploracions complementàries, ecografies o aspectes de radiologia que no s'han pogut atendre durant el dia.
Clar, clar, però ciutadans què ens trobem? Que anem al metge, no?, i ens diuen, mira, tens un problema greu o relativament greu al fetge, al ronyó, al pulmó, al cor, el que sigui, tant se val. La patologia que sigui, ens diuen, mira, d'aquí 4 mesos, d'aquí 6 mesos, una llista d'espera... L'única cosa que rebem és aquesta, no?, i no veiem les raons que porten a que hagueu de dir això, perquè suposo que tu estaries encantada de poder operar tothom l'endemà, no?
Exactament. Jo crec que no s'explica prou. I llavors la falta de comprensió és normal, perquè això no s'explica. Ningú li interessa tampoc a vegades parlar d'aspectes, diguem... negatius. No, ara és notícia perquè hi ha la vaga, però qui fa un programa especial per explicar... No? És més complicat. Si no hi ha algú que faci no, de que la gent es bellugui, és complicat explicar. No hi ha ningú que hagi fet pedagogia tampoc de, en els pacients. Si hi ha pocs metges i estan venint metges de l'estranger sense especialitat perquè hi ha places a cobrir que s'estan fent, s'estan muntant dispositius sabent que no hi ha personal per cobrir-los. Perquè a tot alcalde vol tenir un centre sanitari o una atenció urgent. Això li dona vots. Però no ens el podem permetre, aquest país. O sigui, el que volem és fer una atenció de qualitat. A lo millor has de concentrar. Si has de concentrar per tenir personal suficient com per atendre, o has de canviar el model, com fan, per exemple, pediatres del Pirineu. A lo millor s'ha de fer això amb ginecologia, perquè no hi ha comadrones suficients ni ginecoles suficients per atendre molta part de la població de Girona. Llavors, ha de ser itinerant. M'entens? O s'ha de posar un centre en el que nosaltres, o sigui, solucionar el programa de transport, però clar, de dir, oh no, jo vull tenir a menys de 5 quilòmetres de casa meva. I dius, amb qui?
Clar.
Qui t'atendrà? Si necessites algú que tingui la qualitat suficient per donar-te resposta. No serveix ocupar el forat amb algú que no saps com ho farà.
Mira, sobre això, precisament el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, l'altre dia feia un tuit i deia: atenció, demano tots els partits polítics a pocs mesos d'eleccions municipals. No genereu ni exigiu reobertures de centres, construcció de nous o ampliacions d'horaris. Ho reitero un cop més. No hi ha més professionals. Cal reordenar els recursos humans i els serveis existents. Bàsicament,
exactament,
és això que ens estàs explicant.
És que no n'hi ha més. Som els que som. És evident que encara fins ara, ara comencen a ser sensibles tots els grups de que realment falten professionals. Fins ara ens negaven la major. Nosaltres, des del Col·legi de Metges, fa temps que ho calculem i anem advertint. Hi havia titulars de fa 10 anys dient: es jubilen, en aquests 4 o 5 anys, es jubilen 5.000 metges i no estem produint aquests metges. O sigui, què passarà d'aquí un any, d'aquí 2 anys? Llavors, hem de posar fil a l'agulla, però, clar, si augmentem les places diguem, de la universitat, ara abans no tenim un metge. Abans no tenim un metge actiu, són 10 anys. O sigui, que hi ha solucions que les hem de posar ara. Algunes és la concentració de serveis. Algunes són, doncs, que desburocratitzem les consultes i que part de l'activitat que fa un metge, que no cal que faci un metge, que la pot fer un administratiu, doncs la faci un administratiu. Lliberes un 30% d'hores dels metges de primària.
Donant aquestes feines burocràtiques que dèiem abans,
perquè,
no?
Per què hem de fer nosaltres? A veure, si tu em vens a la consulta i li dius: ahir vaig tenir una migranya horrorosa i no vaig poder venir a treballar, em fas la baixa, però ja d'avui ja puc perquè estic curat. El metge fa un acte de fe, però t'ha de fer el paper i entrar-te al sistema.
Temps.
I tot això és el 30% del temps del metge de primària.
És un temps que no és estrictament mèdic.
No. O anar validant els penyals de la gent gran. Hi ha un munt de tasca administrativa que és necessari alliberar-la perquè els metges puguin dedicar-se a fer de metges. Perquè això també desanima molt. O sigui, que després et quedin 5 minuts per una visita o 10 minuts per alguna persona que realment necessita molt més atenció. Jo també t'haig de dir que si un pacient necessita més temps, evidentment no s'està als 7 o 8
sí,
o 10 minuts.
Sí, això ho feu.
Això és evident.
Això ho feu absolutament tots, no? No hem parlat dels sous, que també és una reivindicació. Hem parlat de molts problemes estructurals, però per fer una comparativa, els metges alemanys cobren 3 vegades més que vosaltres de mitjana.
Sí.
3 vegades més.
Sí.
Això és una barbaritat. A Bèlgica pràcticament també. A França, gairebé el doble, una miqueta menys del doble. Vull dir que les diferències són abismals,
sí,
no?
Pots comptar a Itàlia, pots comptar tot arreu, diguem, del que seria el nostre entorn, és així. Però també hi ha un tema preocupant a nivell local, no? O sigui, la comunitat, per dir-ho d'alguna manera, la nostra comunitat autònoma fins ara tenia un dels sous per més baixos, diguem del sistema públic de salut, que els sous més baixos respecte a les altres comunitats espanyoles. Què passa? Que Barcelona és possiblement de les ciutats més cares. El cost de vida a Catalunya en general és el més alt i el sou és dels més baixos. Per tant, què és el que com tenim un districte únic, la gent que es ve a formar aquí d'altres comunitats autònomes, que és el 50%, i la gent que ve, potser, a fer la residència, no resultem atractius per quedar-nos. Clar. I la gent torna a la seva comunitat autònoma perquè tenen moltes més possibilitats de tenir una qualitat de vida superior que la que poden tenir aquí. O sigui, hem de fer atractiu, hem de millorar les condicions laborals i el sou per retenir talent.
Aquesta setmana els metges han estat protagonistes i la comunitat sanitària a l'actualitat, i nosaltres avui al Revolució 4.0 n'estem parlant amb la doctora Elvira Bisba, vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona. Ens estaves parlant una mica també de la problemàtica pel que fa a la manca de metges, no? Que és una cosa que esteu reivindicant des de fa moltíssim temps. Parlaves de titulars de fa 10 anys i deies, a la universitat costa molt entrar per ser metge. Per què costa tantíssim entrar per ser metge si hi ha aquesta demanda tan brutal de metges? No, és una cosa que no s'acaba d'entendre, no?
Bueno,
una cosa és que costi entrar, altra cosa és que costi acabar-la. Això ho entenc, perquè jo vull un bon metge o una bona doctora, evidentment. Però que no costi tant entrar, no?
Aquest és un punt que crec que hauríem de plantejar-nos. Jo crec que a vegades aquestes coses costa explicar-les, però nosaltres som molt restrictius, però el 50% de les noves col·legiacions d'aquest any són metges extracomunitaris que no tenen l'especialitat en origen i que, per tant, mai podran tenir una plaça en el sistema públic de salut. No sabem la formació que tenen. O sigui, són molt restrictius amb els nostres, que probablement, i després...
Estem tan desesperats
que som molt permissius amb que vinguin de fora. Jo sí que veu, com en tenim en el sistema, metges estrangers que fan el mateix recorregut que nosaltres, o sigui, que fan el MIR i fan l'especialitat i que, per tant, pot acreditar que té el mateix nivell de formació, endavant. Nosaltres volem ser una comunitat que retinguem talent, de tenir els millors, vinguin d'on vinguin. Però aquesta no és la situació. Ens trobem que estan arribant per la porta de darrere una part de col·lectiu que no poden acreditar que tinguin especialitat en origen. Si tenen especialitat, és un tema diferent. El 80% no tenen especialitat. Mm-hmm. I el que necessitem són especialistes. Necessitem metges de família que hagin tingut 3 anys de formació com a metges de família o what?
Que metges de família és on hi ha precisament manca de
però en estaciòlegs també. No? O sigui, a Girona tenen un problema gravíssim. No poden cobrir el Trueta. No estic parlant d'un hospital petit comarcal.
I això és per què? Perquè ningú vol ser metge de família o què?
No és veritat.
O per què? No, pregunto. No, només pregunto.
No. No és veritat perquè es cobreixen les places. Possiblement no totes, però t'has de plantejar per què no es cobreixen algunes places. I és perquè el lloc on és, el nivell de formació que es donen allà, ja tothom sap que no és un lloc bo per anar-hi. Vull dir que s'han de millorar les condicions d'algunes de les places perquè també aquelles s'omplin. Però amb totes les places de primària de Barcelona i de... En general, de les grans ciutats estan més que cobertes.
Escolta, estem acabant el temps. Jo de vegades tinc la sensació que sembla que hi hagi una petita conxorxa, així, un subterfugi per anar desmantellant a poc a poc la sanitat pública, no? Segons quines lectures fem, de segons quines decisions polítiques, en segons quines comunitats autònomes, podem arribar a aquesta conclusió, no? Sense citar casos concrets. Tu tens aquesta sensació o senzillament és que no estem fent bé les coses i ja està? Perquè sense sanitat pública aquí tenim un problema realment gros, no?
Molt gros. O sigui, no ens podem comparar amb altres comunitats autònomes, que suposo que tots parlem de la mateixa, en la que hi ha realment intencionalitat. Jo crec que aquí no, però el fenomen s'està produint. Aquests 2 últims anys s'ha augmentat espectacularment les mutualitats, la gent que paga una mútua per tenir una atenció més ràpida, perquè el sistema no li dona la rapidesa que ell voldria, no? I això és molt preocupant. Això és molt preocupant perquè... I no em vull ficar amb el món de les mútues, que és un altre... Això podríem parlar un altre dia.
És una altra cosa, totalment diferent.
Però no,
que també els sous, déu-n'hi-do, sobretot a infermeres, infermers i tot plegat,
són baixíssims,
i metges, no?
Saps a quan paguen l'hora algunes mútues de metge de primera visita? No arriba als 10 euros.
Uau.
Bruts! Tens que pagar la infermera i el lloc i l'espai. O sigui, espectacular. No totes, evidentment, hi ha gent que ho tracta millor, però el tema aquest un dia s'hauria de tractar en profunditat. Però estem parlant de preservar el nostre sistema públic. I el problema és que es requereix un pacte d'estat. Es requereix un pacte d'estat. Un dels problemes que tenim és que en aquests anys, en 8 anys, portem 5 consellers. I tothom mira pel seu partit, i em sembla lícit, però si volen, serà la patata calenta per qualsevol que governi. Sí, s'han de seure i fer un pacte d'estat. De fer un pacte d'estat amb el tema de salut. Perquè ja és preocupant. Estan igual a Canadà, al National Health Service, els francesos. A Alemanya passa exactament el mateix. Ha canviat el model, està canviant el pacient, està canviant la demanda i no ens hem sentat a donar les respostes que necessita aquest futur, que ja és un present. Per tant, és obligat asseure's a fer un pacte d'estat si volem preservar la nostra sanitat. I jo penso que encara tenim temps de revertir aquesta situació.
Per acabar, aquest programa parlem molt d'economia, de tecnologia. Suposo que, per exemple, la teva especialitat, que és l'anestesiologia, la tecnologia també us ha ajudat moltíssim els últims anys. No? I això també ens ajudarà a fer un sistema diferent o senzillament és una eina només que no arreglarà les coses?
Estic segura que part del futur passa per incorporar, no, la intel·ligència artificial en el sistema sanitari. Això és obvi. I hi ha altres. La tecnològica el que fa moltes vegades és que augmenta molt la complexitat de les especialitats i ens fa més subespecialistes i ens costa més que siguem polivalents, d'acord? Perquè t'has de formar molt específicament. I també passa doncs, que quan t'apartes durant un temps, no, per diferents situacions, perquè tens que demanar una excedència, per tenir cura dels fills, qualsevol cosa, tornar i posar-te al dia és molt complexa, perquè pensa que els últims... diguem, la medicina en els últims 5 anys ha canviat més que en els últims 40.
T'ho diràs.
Així.
Clar. Per això que el programa es diu Revolució, perquè el canvi és revolucionari. En 5 anys hi ha uns canvis espectaculars, no? Elvira Bisbe, vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'explicar-nos.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota, el teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
Volem dedicar els pròxims minuts a abordar com una tecnologia com la intel·ligència artificial pot afectar disciplines, per exemple, com la publicitat. Podrà substituir el factor humà en el procés creatiu? Crec que no, però no ho sé. Ara ho sabrem. Però, d'altra banda, es multiplicaran les oportunitats professionals? Un debat apassionant que tot just comença, però que tindrà molts capítols. Preguntarem tot això al Jordi Urbea, que és vicepresident d'Ogilvy Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona. Com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit. Estic bé, però estranyat, no? No trobar la Chantal és una cosa que se'm
ho
fa...
Ho sé.
No, estic encantat amb tu, Adam. Vull dir
no
que
soc...
No, ni
no
molt menys.
No sóc el mateix que la Chantal.
No, al contrari, el que volia dir és que la trobo faltant en el sentit que estic desitjant...
No ets l'únic, eh?
No, imagino. Desitjo que es recuperi ben aviat i d'aquí li envio... Segur com que escoltarà el programa, li envio una enorme abraçada i tota la força del món perquè es pugui recuperar. Però encantat d'estar amb tu, Adam.
Això per suposat.
No dubtis, no dubtis.
Els escolta tots la Chantal i pren apunts.
Ja m'imagino. Segur que diràs, Jordi, no has dit bé aquella cosa. Vinga, molt bé.
Parlem una mica de les eines tecnològiques i l'emoció, perquè, en definitiva, la publicitat tracta d'això, no? De despertar emocions.
La publicitat és l'eina més bonica per despertar les emocions a les persones, no? I llavors crec que tenir la capacitat de saber que tocar el fil exacte a cadascuna de les persones és el més màgic que hi ha, no? Ara venia cap aquí i he enviat un llibre a una persona que m'ha dit, escolta, em faria molta il·lusió tenir aquest llibre signat pel Lluís Bassat. I llavors vaig agafar aquesta frase, no li dic res més, i ja li ha aparegut, clar, l'emoció que m'ha enviat el missatge dient, escolta, em vas escoltar, em vas entendre i m'has donat això, no té preu. Per tant, això és emoció, donar resposta a les coses que volem. Però avui anem a parlar d'una emoció diferent, ah, aquesta que ens aportarà aquesta, el món de la intel·ligència artificial, que ja veuràs que ens farà frapar. Eh?
Sí o no? Sí?
Jo crec que la intel·ligència artificial és una eina que ha vingut per quedar-se.
Això seguríssim.
Però a més, ha vingut per canviar paradigmes molt i molt grans. Mira, jo et diré que és un, canviarà el paradigma més que el que ha canviat internet a les nostres vides. Fixa't el que t'acabo de dir, eh? Uh-huh. És a dir, quan va arribar internet als anys 2000, la gent es va esverar i va dir què passarà i com arribarà i què farem amb això. Et puc dir-te que això ha vingut per quedar-se i per fer un canvi molt, molt gran en moltes disciplines i també la nostra, la publicitària.
Però ara mateix en quin punt ens trobem, per exemple? Ja ha entrat la intel·ligència artificial a la publicitat o estem jugant com estem jugant tots amb el xat GPT i aquestes històries?
Jo crec que ja hi ha entrat. Segur que en diferents nivells de profunditat, depenent de la persona o l'agència que ho apliqui. En el nostre cas, doncs, ens hi hem ficat bastant en sèrio, tant en el Hub d'aquí a Barcelona com el que tenim a Londres i a Nova York, i tenim ja tot un grup d'experts treballant amb això de forma bastant intensa, i a més intentant, sobretot, com realment ens pot ajudar a potenciar el talent de la persona. És a dir, no pretenem buscar gent que substitueixi a la persona, sinó com volem treure-li el màxim de potència al talent de la persona, que és una diferència molt important. Tothom està concentrat ara parlant de l'eina, i hem de pensar en la gent que donarà les instruccions a l'eina. I, per tant, és un canvi de paradigma que requereix una manera diferent de tractar-la. La gent està dient, és que canviareu els creatius perquè els creatius ens donen les idees a la màquina? No, és impossible. La màquina que els pot ajudar és a millorar la manera d'expressar-la o de polir-la, o inclús donar-nos ventalls en funció del que li anem dient-li. Però hi haurà d'haver-hi gent darrere que el sàpiga manegar, sàpiga pensar i sàpiga treure-li suc el que ens donarà aquesta màquina.
No, clar, perquè estem veient ara mateix que pràcticament ho fa tot solet la intel·ligència artificial i estem encara, en segons com, amb les beceroles i penses, si ara estem així i això està tot just començant, de cara al públic, perquè segur que ja fa molts anys que s'hi està treballant, però si de cara al públic està així això, d'aquí uns anys li podràs dir fes-me una campanya de publicitat, però tu estàs dient que no, que no. El factor humà continuarà sent important.
Sí, el factor humà serà crític en el desenvolupament d'aquesta campanya publicitària. Altra cosa és que li podrem dir, escolta, fes-me una campanya publicitària amb el pensament d'aquesta persona. Bom, això és una cosa molt diferent. Redacta molt aquesta tipologia, però pensant en aquesta altra. Doncs això és molt important. Clar, avui en dia, com que més estem jugant amb el GPT, que tothom està ficat ara amb això, per cert...
I estem jugant, és la paraula.
I l'estem nodrint, perquè el que estem volent ara és que el nodrim, que li preguntem, que l'interroguem, i com que tots ens ho prenem una mica així en broma, doncs aquest va enriquint amb tot el coneixement que, per cert, gratuïtament, tota la gent li estem ficant dintre de la màquina. Un cop més, eh? Aprofitant el talent humà per anar nodrint allò que els altres se n'aprofitaran, eh? Per cert, els de Microsoft hi juguen fort, eh? Ja saps que han col·locat una inversió important, i a Barcelona també, no? Un altre cop la nostra ciutat, allò que a vegades pensa que ningú passa, doncs aquí segueix passant que ve gent a buscar el talent d'aquí per potenciar aquest tema.
Tinc aquí una llista d'eines tecnològiques amb noms raríssims que es poden fer servir o que es fan servir al vostre sector. Per exemple, Newsdeck.pro, Síntesis... Tampoc no cal que repassem tots, però parlem d'alguns.
Mira, jo algunes que ja m'estan fent molta gràcia i que les començo a fer anar perquè et dones compte de que en redueixen certes tasques que són rutinàries i que et fan perdre el temps. No? Aquella, allò que vas al matí i dius, escolta, ara vaig a llegir les notícies en X mitjans de comunicació, no? I que comences a anar d'una banda a una altra saltant. Clar, si comencéssim a poder-li dir a la màquina que em busqui determinat tipus de notícies, que parlin de determinades coses i que me les empaqueti i me les porti a un determinat lloc perquè jo les pugui llegir totes
l'hora... I les resumeixi.
Doncs clar, automàticament estem aconseguint de tenir la informació de qualitat portada en un lloc i explotada al màxim. Per tant, fixa't tu la manera de fer-la anar és un avantatge que ens pot parlar, no? Clar, si te'n vas al màrqueting, doncs clar, si te'n vas a determinades eines, no sé, el Digital First, doncs que clar, que crea i executa plans de màrqueting superràpid, doncs diu, home, què pretén un motor i sortir un pla de màrqueting? No, però et donarà un esborrany que et permetrà doncs poder-lo desenvolupar d'una forma molt més senzilla.
Aquest has dit Digital First, per exemple?
Sí, però n'hi ha altres, no? Hi ha un que es diu Luma, que és supertrempat, que et genera model 3D, o altres que et generen mons virtuals. És a dir, l'eina aquesta el que farà és guanyar temps a l'hora de produir contingut massiu a gran velocitat. I això ens permetrà, doncs, d'alguna forma, treure-li el màxim de suc sense tenir que patir tant com patim ara.
Estic veient coses aquí que m'agraden molt, eh? Soundro, Boomy, música al moment lliure de drets.
Sí, sí.
Si tu li
sí.
dius, mira, vull que animi, o que sigui més trista, o que pugi,
tal
o
qual,
que baixi...
Tal qual. O amb aquest estil d'aquí, barrejat amb aquest estil d'altre, i amb un toc d'aquest d'aquí. Ja veuràs tu com ens sorprendrem. Bueno, sortiran coses interessants que ens faran pensar d'una forma diferent i ens faran buscar que el nostre cap pensi de forma diferent, i alhora la màquina ens donarà la resposta a aquells pensaments que volem buscar, però que li haurem d'explicar a la màquina i li haurem de dir, no sortirà per intel·ligència artificial, sinó clar, per la combinació de la intel·ligència artificial i la intel·ligència humana. Així que no patim, que no ens quedarem sense feines. Al contrari, ens sortiran moltes de noves.
Coses que no ens podem ni imaginar.
Ja tu pots ben dir-ho. Ja pots dir-ho.
Programador d'intel·ligència artificial, però perquè saps portar la intel·ligència cap a una banda que altres no saben.
Tal qual.
És un món apassionant i en parlem sempre al Revolució. Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i records de Central.
Veritat.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Catalunya Valley.
Ja s'acosta. A què em refereixo? Segur que algun oient ho sap, ho ha endevinat. El Mobile World Congress, d'aquí 21 dies, el 27 de febrer fins al 2 de març, es farà la inauguració de la gran fira tecnològica, que aquest any promet ser molt especial, o més especial que de costum. Segur que els 80.000 assistents que s'espera estaran ara mateix doncs intentant dormir, imaginant totes les novetats que s'hi trobaran. Parlem una mica del mobile. Lluís Juncà, director general d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria. Què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bé, Adam. Bona nit.
Bueno, ens estrenem també, eh?
Exacte, sí, és el primer cop que ens veiem.
Escolta, abans deia que aquest serà ja definitivament el mobile normalitzat, normal, eh? Tal com havia estat abans de la pandèmia.
Sí, en el sentit que esperem que arribarem de nou a xifres rècord, no? Xifres d'activitat, tant en termes dels estants, els expositors, els visitants, les empreses, els metres quadrats que s'ocuparan aquest mobile, tornaran a ser els mateixos que s'havien ocupat abans de la pandèmia.
Es camina molt, eh?
És tot.
Els vuit
pavellons que té la fira disponibles, doncs estaran tots vuit. Tots. Plens d'activitats, sí, com abans de la pandèmia.
La gent que hagi tingut la sort de poder-ho visitar sap que s'hi camina molt allà, eh? Si vols anar d'un lloc a l'altre. 80.000 visitants aproximadament, 2.000 expositors, una barbaritat. Anem per feina. Què destacaries de l'edició d'aquest any? Quins són els hits?
El hit jo crec que serà que per primer cop es veurà de forma explícita que el mobile no va només de telefonia, que això és una cosa que ja s'ha anat trencant i que hem anat explicant els últims anys, però aquesta vegada això es veurà amb tota la seva contundència, perquè es veurà sectors que fins ara potser no havíem vist amb tanta força com eren en anys anteriors. Per exemple, el món de la salut o el món de les finances, el món del transport, el món de la logística, seran molt presents al mobile perquè la idea és que avui en dia tot és digital, tot es comunica i, per tant, la tecnologia que en un origen era només els telèfons mòbils, avui en dia està tot arreu i, per tant, les aplicacions les veiem a tot arreu. I quan anem al mobile veurem de tot, veurem tot tipus de sectors.
Va, perquè sí que és veritat que fa molts anys era només pràcticament d'això, no?
Clar, segurament la imatge que alguns encara tenen és que és la fira dels mòbils, no? Allà anàvem a veure
tecnològica,
la nova versió del telèfon que teníem, sí. Doncs ara això s'ha acabat. El protagonisme ja no el tenen els telèfons mòbils, ara el protagonisme el pot tenir un satèl·lit, el pot tenir un aparell que ens posem al cor per monitoritzar com estem de salut, o el pot tenir qualsevol altre tipus de gadget que tenim a casa nostra o a les nostres empreses.
Sí, parlarem si trobaran allà temes de blockchain, de NFTs, 5G, 6G, intel·ligència artificial, metavers, vaja, la tecnologia.
No? De tot.
Tota la tecnologia.
Sí, sí.
També s'hi farà amb tota normalitat el 4 Years From Now, aquest any?
Sí, per nosaltres aquesta és una de les joies de la corona, no? Que és un esdeveniment que s'ha ha crescut a l'ombra del mobile, que s'ha fet tan gran que ja no està a l'ombra del mobile, ja té una entitat pròpia i és una entitat que té molta força perquè és un gran congrés on hi ha les startups, són aquelles empreses que estaran en auge, que estaran a un nivell de maduresa d'aquí 4 anys, d'aquí el seu nom, no? 4 years from now. Allà hi veiem l'embrió del que trobarem a la realitat d'aquí 4 anys. I aquí hi ha sobretot startups d'aquí i de fora. I aquí també la voluntat és aconseguir que el màxim de startups catalanes participin d'aquest congrés i allà puguin aprofitar per fer contactes, per trobar inversors, per trobar nous clients.
També hem arribat que es farà un congrés impulsat pel Barça. Què és això?
Sí, és un congrés dedicat exclusivament a la tecnologia i a l'esport, perquè, com dèiem anteriorment, hi ha tot aquest auge de la tecnologia a tots els sectors i, en particular, l'esport és un dels que en els últims anys més ha incorporat la tecnologia i a Catalunya tenim el Barça, que a través del seu hub d'innovació, que el van crear fa uns anys, està realment apostant per fer de pal de paller de la transformació tecnològica en el món de l'esport. I el Barça és qui ha decidit que en el congrés de mòbils també hi havia d'haver un espai dedicat a l'esport. Ells l'encatsalen i segurament serà un dels espais amb més èxit del mobile.
El Futbol Club Barcelona Esports Tomorrow Congress. M'agrada molt el nom. Fantàstic. Escolta, quan portem de mobile? Hi ha 20 anys a Catalunya?
Gairebé 20 anys, sí.
I tindrem 20 anys més? Com està el futur? Perquè és clar, ens col·loca literalment al centre del planeta pel que fa a tecnologies al mobile, no? Per tant, és molt útil a tots els nivells, no?
Sí.
No només econòmic, sempre estem pensant en això, no? Sinó a molts altres nivells.
Sí,
no?
Aquí jo m'agrada destacar una cosa més positiva i una més negativa. Començo per la positiva, que és que realment ha sigut un èxit aconseguir que el mobile es quedi aquí tant de temps i que, de fet, ara tenim un acord perquè es quedi aquí fins al 2030, que a més és prorrogable i totes les sensacions ens indiquen que hi ha la voluntat de prorrogar-ho si no hi ha un daltabaix o un problema evident. La negativa, jo crec que és que ens ha costat massa, potser, fer-nos nostre el mobile. El mobile és un èxit, és una referència internacional que la tenim aquí des de fa molts anys, però que potser ens ha costat massa temps adonar-nos del potencial que té i de com l'havíem d'aprofitar. Segurament ens ha costat massa anys fer que les empreses d'aquí vulguin participar, fer que els emprenedors d'aquí participin, fer que hi hagi realment una barreja, una simbiosi entre l'economia real de Catalunya i el mobile, no? Potser encara durant massa temps hem viscut d'aquesta idea en què comptàvem quants turistes ens portava el mobile.
Clar, els restaurants plens,
quants taxis,
tot això,
quants restaurants... Sí, que això no és menyspreable ni molt menys, però això no és el nucli de mobile. Catalunya el que ha de fer és absorbir el mobile com una referència tecnològica que fa que la seva economia millori, que la seva economia pugi de nivell, que tinguem millors llocs de treball i que, en general, posem el país en un escalafó de més modernitat, de més qualitat de vida. Això és el que fa el mobile i el que hem de fer és prendre consciència que som uns privilegiats de poder tenir un esdeveniment de referència mundial a Barcelona.
Per acabar, has parat d'empreses catalanes. Aquest any també n'hi haurà, per això, el mobile?
Sí, nosaltres, per exemple, a l'estand de Catalunya portarem 50 entitats. Allà hi haurà des de centres tecnològics catalans fins a startups catalanes del món de la robòtica, de l'espai, de la salut, etc, que hem seleccionat aquests últims mesos en funció d'algunes característiques, però bàsicament hem escollit aquelles empreses catalanes que tenen més potencial d'innovació, que ja tenen un cert recorregut, però no són massa grans encara i que, per tant, gràcies a la col·laboració amb el govern, poden tenir una oportunitat d'anar al mobile de la nostra mà i allà trobar clients, trobar inversors i donar-se a conèixer.
I si hi van, diré una veritat, és perquè hi són i perquè són prou importants com per anar-hi.
Exacte.
Que sí, aquest sí. És el tema.
Bé, de fet, es tracta de que cadascú aporti en aquest gran aparador el millor que té. I nosaltres el que procurem és que les millors empreses catalanes que tenen alguna cosa a dir en aquest món tan competitiu doncs estiguin presents de la millor manera possible en aquest gran aparador de tecnologia que és el mobile.
Doncs a partir del 27 i unes setmanes abans ja s'estarà parlant, nosaltres ens hem avançat una mica per parlar d'aquest Mobile World Congress. Lluís Juncà, director general d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Món 2030.
A vegades va bé aturar-se i reflexionar una mica. Això és el que volem fer aquests últims minuts del programa d'avui. Volem parlar d'innovació, de canvis, de transformació, però d'una manera una mica més analítica, perquè sovint la millor manera d'entendre el com i el quan és entendre, sobretot, el per què. Xavier Torra, president d'Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Benvingut, molt bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs? Benvingut al Revolució. Escolta, estàvem parlant una mica, com sempre, de tots aquests canvis que ens venen, que van a una velocitat acceleradíssima, perquè fa 10 anys, si mirem enrere, la majoria de temes que ara són centrals i dels quals parlem amb absoluta normalitat, ni ens els pensàvem, no?
Bueno, jo crec que hi havia certes intuïcions. Sempre hi ha intuïcions de futur. El que passa és que de la manera com s'arriben a concretar és molt diferent del que ens imaginem, jo diria, 10 anys abans o el que sigui abans. Aleshores tenim coses que ara es veuen, la intel·ligència artificial, per exemple, que en sentim parlar tant, és que el com que fa temps que se'n parla.
Sí.
Molts anys que se'n parla. El que passa és que el desenvolupament d'això arriba a moments que explota i que té realment un impacte a la societat tremendo. I són coses que s'han anat coent al llarg dels anys i dels temps. I de vegades hi ha tecnologies que no arriben inclús a tenir un impacte molt gran a la societat, no? A pesar que tenen moments d'un gran boom, jo diria, mediàtic. No?
Però tenim temps de digerir-ho, tot això?
Jo crec que és un dels problemes.
Clar, és com blockchain. Quan ho has après ja és una altra cosa. El metavers, quan ho has après ja ha canviat. No?
Jo crec que aquí tenim un repte. Jo no sé si el cap humà està preparat per el nivell de canvis tan accelerat. I si al final diem que viurem molts anys, però no sé com els viurem. Vull dir, si hem de viure amb una pressió i un estrès de canvi tan, tan brutal. El que sí que és cert, moltes coses d'aquestes, jo crec que el bo que fan és fer la vida més fàcil de les persones. I a la mesura que la fa la vida més fàcil, són més fàcils d'adaptar. Però del blockchain, deies ara. Mm-hmm. El blockchain en si mateix complicadíssim, en si mateix com a tecnologia i origen, però, en canvi, segurament facilitarà moltes transaccions i moltes coses, perquè no caldrà un registre físic de moltes coses, sinó que serà el més normal tindre un registre digital d'aquell com els non-fungible tokens, no? Vull dir, que no caldrà tindre coses físiques, facilitarà la vida de la gent. Llavors, la mesura que facilita la vida de la gent, s'adapten les tecnologies. L'intel·ligència artificial, per exemple, amb la mesura que té la vida més fàcil, i això pots veure doncs, amb un cotxe. Un cotxe té una certa intel·ligència, ja fa temps, i cada vegada més. O sigui, et fa més fàcil de conduir. Tot és com més agradable de fer i de passar. Per tant, jo crec que no ens hem d'espantar. No ens hem d'espantar amb les noves tecnologies, perquè també cada vegada estan més focalitzades, jo diria, a un benestar, tant des del punt de vista de vida normal com de salut, de les persones. Vull dir que jo crec que no ens hem d'espantar, en absolut.
Deies abans que, quan jo et preguntava si fa 10 anys hi ha moltes coses de les que ara són normals, fa 10 anys ni ens les imaginàvem, i tu deies, sí, ja hi eren, però no ens imaginàvem que serien com són, no? Clar, la pregunta des del 2023 cap al 2035, moltes coses podem avançar com seran, però algunes no en tenim ni idea, segurament, de què farem realment amb el metavers, què farem realment amb la intel·ligència artificial, o si hi ha pistes.
Bueno, jo crec que hi ha pistes, perquè són tecnologies com en si mateixes, l'intel·ligència artificial és com una tecnologia, un concepte molt bàsic en si mateix. Llavors té aplicacions de lo més divers. I ara hem viscut la sortida del xat GPT, doncs, que jo ho estava provant i, a més, dius, bueno, això encara està una mica a les beceroles. No?
Bueno, és divertit, però ja està. I estàs una estona i no hi tornes, no?
Però, sens dubte, que això derivarà en certes aplicacions, en certs àmbits, que seran potentíssimes. Em dius a quins? No ho sé.
En medicina ens parlaven, per exemple.
En la medicina, per exemple, Eurecat ha fet diversos estudis i té inclús uns papers publicats fets amb hospitals, perquè l'anàlisi de tot el que és la medicina per l'imatge, la potència de la intel·ligència artificial a analitzar imatges, jo diria, és superior a la de moltíssimes persones. No? Mm. Amb la qual cosa, això segur que farà que hi hagi un avenç amb l'anàlisi de tota la medicina per l'imatge, no? I serà potentíssim, i cada vegada més. Un altre aspecte, doncs, que a mig camí d'intel·ligència artificial i de connexió és, jo crec que la medicina domèstica, entre cometes, no? Els medical devices, aparells mèdics, aparells per control de la salut individual a casa i connectats, probablement els veurem d'aquí uns anys.
Bueno, ja... més o menys els comencem a portar,
comencem
ja, no?
A portar.
Perquè diu la saturació d'oxigen a la sang i les pulsacions i no sé què, no?
Però pots imaginar que anirem bastant més enllà.
Clar.
Que la visita al metge, per fer un electro no caldrà anar al metge. Tindràs alguna cosa a casa que no dic posant el dit, però amb poca cosa més tindràs dispositius que et permetran tindre un control des de lluny, menys visites al metge, el dit farà la vida més fàcil. I al final jo crec que això el que es tracta és fer coses perquè la societat visqui millor, no?
A mi l'única cosa que em preocupa, i és que llegeixo massa ciència-ficció segurament, però l'única cosa que em preocupa de tot plegat és, en un món on tot està interconnectat, si algú, o si passa alguna cosa que algú desendolla el que no toca, posa l'interruptor en off, què passa? Se'n va tot en orris de cop i volta en un segon i mig, no?
Sí, i es prendran mesures perquè això no passi fàcilment, però si tu mires ara, si desconnectes l'electricitat...
No, ara sí, també.
L'electricitat, què passa? És un drama. No et funciona res a casa. No pots parlar amb ningú. Vull dir, és realment un petit drama. Però és l'electricitat que fa molts anys que l'estem utilitzant. Bueno, jo crec que amb això l'electricitat no falla gaire sovint. Vull dir, tens subministre elèctric a casa amb totes garanties, el 99,9% del teu temps. Jo penso que amb aquestes tecnologies acabarà passant una mica el mateix. Hi ha més risc. I ara més tecnologies per davant disruptives, com pot ser la computació quàntica, que això, diguem, el moment que sigui una realitat, això pot trencar molts esquemes, i qui sigui primer pot trencar molts esquemes a molta gent, no? Sí, hi ha elements de risc, i alguns perillosos.
Per què dius que la computació quàntica pot portar problemes en aquest sentit? La capacitat de processament és brutalíssima, no? D'entrada?
Sí.
Res a veure amb els ordinadors actuals, no?
No, però sobretot aquesta capacitat el que provoca és una capacitat de desencriptar que avui dia és impossible de fer amb ordinadors normals. Llavors, el moment que tu puguis desencriptar, totes les teves transaccions amb el banc quedaran, diguem-ne, descobertes i obertes, i qui diu això diu mil coses més, no? Aleshores, imagina't per un moment que algú tingui la primera possibilitat de desencriptar...
El que sigui.
El que sigui. Potencialment pot fer molts desastres, no? Llavors, hi ha tecnologies d'aquestes que, bueno, que són molt interessants, però al mateix temps requereixen un cert control de com s'acaben aplicant.
Tinc aquí algunes d'aquelles paraules que ara les diré, no sé ni què estic dient, i segur que d'aquí dos mesos les faré anar amb tota naturalitat, com van fer en el seu moment amb el blockchain o amb el que sigui, no? Plastrònica, per exemple, o tecnologia òmica. Què és la plastrònica?
La plastrònica és molt senzill. La plastrònica és... tots hem vist un aparell electrònic que si el destapes a dintre hi ha una placa amb tot de components i coses. Això cada vegada es fa més petit, i tan petit que, a més, es pot imprimir sobre superfícies plàstiques o superfícies elàstiques. Aleshores, arribem a posar components sobre teixits i sobre plàstics. Aleshores, el que abans requeria... Una placa,
un volum gruix.
Una placa, un gruix, una quantitat d'elements d'un volum determinat. Ara, això es pot fer com aquell que diu pintant sobre un plàstic, amb el qual disminueix espai, consum energètic, etc etc. Vull dir, és la barreja d'un element plàstic flexible i l'electrònica.
Si m'ho expliques, tu ho entenc perfecte. I la tecnologia òmica?
Bueno, aquí nosaltres tenim un laboratori de ciències òmiques juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, que, a veure, es dedica bàsicament a nutrició, jo diria, no? Una barreja de genètica i bioquímica, no? Per al final lograr una nutrició el més adequada, el més personalitzada, el més de precisió.
Això m'interessa molt,
Per el que una persona requereix. Aleshores, bueno, jo diria que és una eina relativament... eina, conjunt de coneixements... Que estan cada vegada més desenvolupats, però que permeten fer aquesta nutrició de precisió per les persones, no? I un major coneixement de la microbiota, de com ens afecta el que mengem, no mengem, de la manera... Tot això és tot un món que penso que cada vegada més ajuda, torno, interessant, perquè ajuda a viure millor les persones.
Absolutament.
I tot el que ajuda a viure millor les persones acaba tenint èxit. El metaverso, per exemple, que has dit abans, està una mica... un tema interessantíssim, no? Però fins que ha tingut una certa frenada, perquè hi ha hagut un moment que la gent es planteja això, vols dir que té, diguem, una aportació més enllà de la diversió, una aportació realment potent socialment o no. Has començat a haver-hi certs dubtes, s'han reflat els inversors, i segur que avançarà, vull dir, no, amb això no dic que no, però avancen fortament les coses que tenen un impacte social important.
com la intel·ligència artificial, per exemple.
Intel·ligència artificial.
O altres qüestions.
I altres qüestions, sí.
Hem parlat bastant de les aplicacions a nivell personal, però a nivell empresarial les possibilitats també són infinites, no? També tota aquesta irrupció tan massiva de la tecnologia i de les innovacions també farà que la vida de les empreses sigui millor.
Bueno, jo diria la vida de les empreses també és més estressada que abans. Perquè aquest ritme que deies al començament d'aquesta innovació constant fa que les empreses visquin sota una pressió de que si no innoven hi ha un altre que està a 5.000 quilòmetres que està innovant per ell, el qual pot estar fora d'un mercat amb molta rapidesa. A veure, jo crec que hi ha molts elements, moltes tecnologies noves que permeten fer moltes coses més a les empreses i d'una manera, jo diria, més fàcil també del que era abans. Però a les empreses, aquesta pressió del canvi constant, de la inversió constant, tot això és complex. Si no, mira el món de l'automòbil, el canvi elèctric, motor, tot és una complexitat tremenda, i la pressió que es viu, i veurem com acabaran tots els plaços que hem fixat, perquè les coses no pinten exactament igual com les havien dibuixat. Mm-hmm. Fa 10 anys, tal com les dibuixem ara, tampoc està clar com estarem amb el cotxe elèctric o no tan elèctric d'aquí 10 anys.
Clar, potser l'elèctric és senzillament el pas cap a una altra tecnologia com la de l'hidrogen, per exemple, no? Vés a saber, no ho sabem.
És una possibilitat, és una possibilitat.
Doncs res, jo estaria parlant d'això hores i hores, no tenim més temps. Xavier Torra, president d'Eurecat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com són Ideo? Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Doncs acabem programa i ho fem amb una frase de l'economista nord-americana Sheryl Sandberg. Diu, si t'ofereixen un viatge en coet, no preguntis quin seient et toca. Simplement puja-hi. Gràcies, oients. Deixem el Revolució Què fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo.
Pump up the volume, dance. on the record when the drum beats go like this. Pump up the volume, dance.